centres i descobreix-ho en directe, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmesamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel reserva per als dimecres a les 11 de la nit un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Estel.
Temps de diàleg, amb Ignasi Miranda.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
4 minuts i seran 8:15. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La campanya per a les eleccions presidencials dels Estats Units, que se celebraran el 8 de novembre, es desenvolupa ja en la seva màxima expressió. Volem començar avui el programa dedicat a aquest tema i en què ens preguntarem pels candidats i per la seva contribució a la pau al món, recollint un missatge que ens sembla molt interessant. Entre els nombrosos textos o les nombroses paraules que es poden difondre a l'altra banda de l'Atlàntic. Unes 6.000 religioses nord-americanes han enviat una carta al republicà Donald Trump i a la demòcrata Hillary Clinton, així com també als altres candidats minoritaris, en què demanen als aspirants a la Casa Blanca que la campanya estigui lliure d'odi i de por. Aquestes dones consagrades, agrupades en la Conferència de Religioses Femenines dels Estats Units, reclama als candidats que hi hagi un diàleg polític que reflecteixi els principis i valors sobre els quals es van fundar els Estats Units d'Amèrica. També els demanen que siguin decents i també civilitzats, com també que diguin la veritat, que eliminin el llenguatge de la manca de respecte i que busquin un diàleg constructiu malgrat les diferències, sense demonitzar l'adversari. Més enllà de les consideracions sobre la fidelitat d'aquesta conferència de religioses al magisteri de l'Església Catòlica, nosaltres avui fem nostra aquesta crida adreçada als dos aspirants a la presidència dels Estats Units. És molt important que, des de la resta del món, aquells que no tenim vot en aquesta cita amb les urnes, reclamem a l'administració nord-americana una actitud d'aposta decidida per la pau, sigui qui sigui el president o la presidenta, en aquest cas. Aquest any electoral, en qualsevol cas, està sent estrany, podríem dir-ho així. Hillary Clinton, amb experiència política com a senadora, com a secretària d'Estat i com a primera dama quan governava el seu marit Bill Clinton, entre els anys 1993 i 2001, no gaudeix de gran popularitat pel seu estil i per altres raons internes dels nord-americans. En el Partit Republicà, d'altra banda, Trump ha desafiat l'establishment dels conservadors i ha aconseguit la candidatura presidencial amb una part significativa de l'aparell de la seva força política en contra d'ell. Amb aquest panorama, la vida política dels Estats Units afronta un moment decisiu en un món molt convuls, amb aquesta guerra a trossos, com ens diu el Papa Francesc, i que necessita que el proper mandatari nord-americà aporti pau al món, ho hem de dir així també. Com a primera potència en tots els àmbits econòmics, socials i polítics, i malgrat ser el país que gasta més en armes del món. És la realitat, però necessitem un treball decidit per la pau que compti amb l'aportació dels poderosos i fins i tot dels qui tenen el poder de les armes. El fet que un president nord-americà, l'actual Barack Obama, tingui el Premi Nobel de la Pau, vol dir que no hi ha res impossible. Ens acompanyen per analitzar l'actualitat avui sobre la campanya electoral dels Estats Units el periodista Pep Martí, del diari Nació Digital. Bona tarda, benvingut.
Gràcies, moltes gràcies.
I també el jove estudiant, membre del col·lectiu Catalans Lliures i també antic col·laborador d'aquesta casa de Ràdio Estel, Alexander Golovin. Alexander Golovin, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Ahir es presentava precisament un nou moviment a favor d'una Catalunya liberal. Era l'Ateneu Barcelonès, en presència de diferents persones de l'àmbit polític i d'ideologia que es consideren liberals, entre ells un membre de la taula ahir en aquest programa, Toni Florido, president de l'Associació Catalana d'Amics d'Israel i altres persones de la política.
Sí, com tu dius, Ignasi, ahir vam presentar aquest nou col·lectiu, el col·lectiu Catalans Lliures, a l'Ateneu Barcelonès, que en resumit, i molt breument, el que pretén és que Catalunya sigui lliure, com molta part de la societat ja pretén, però que aquesta Catalunya lliure també no estigui monopolitzada per un discurs de l'esquerra. És a dir, molts cops parlem del discurs de la transversalitat en l'independentisme, llavors pensem que també en aquesta transversalitat ha d'haver col·lectius o posicions més liberals o que ocupin gent de centre, polítiques menys intervencionistes, menys socialistes, menys socialdemòcrates, que a hores d'ara manen al nostre país. Nosaltres ho veiem preocupats, per això hem nascut.
Potser hi ha socialment la sensació que l'independentisme està massa orientat cap a l'esquerra.
Sí, és veritat. De fet, és el que pensem. I hi ha molta gent que és independentista o està proper a aquestes posicions i no es considera d'esquerra. Llavors, la nostra feina és apropar aquesta gent per ampliar la massa social, la base social, per aconseguir l'estat independent que volem.
Bé, volen molts catalans, evidentment no tots, aquest estat independent, i bé, surt inquietud política. Potser en un moment, senyor Pep Martí, en què sembla que el desinterès dels ciutadans per la política és creixent, és bo, no?, que sorgeixin noves iniciatives.
Jo crec que s'ha de saludar en el debat constituent que té lloc al país l'aparició de grups que estiguin en una posició liberal, en una posició democristiana, moderada, més al centre, més a la dreta. Jo crec que això enriqueix el panorama. I si volem un país normal, ha de tenir una esquerra nacional i una dreta nacional consolidades, no?
Bé, ara entrem en matèria per parlar dels Estats Units, però mentre ens posem a parlar, direm, com sempre fem en aquesta temporada als oients, que hi ha una pregunta per a tots vosaltres. Quin dels dos candidats a la presidència dels Estats Units creieu que pot treballar millor per la pau al món? Podeu respondre, lògicament, Hillary Clinton, Donald Trump, qualsevol dels dos, si sap fomentar un autèntic diàleg, o cap dels dos. De moment, entre les respostes que hem rebut, el 67% dels nostres oients que han votat es decanten per Hillary Clinton, el 17% per Donald Trump, el 13% per qualsevol dels dos i el 4% per cap dels dos. Bé, aquesta resposta tan negativa de cap dels dos, que seria la més pessimista, de moment té poc seguiment. I de les respostes en forma de comentari, que també ja sabeu, amics oients, que les podeu fer entrant a radioestel.cat o a través de les xarxes socials, tenim algunes opinions que recollim breument. Per exemple, Lluís Maria de Barcelona ens diu: del senyor Trump es pot dir que qui avisa no és traïdor, que el qui voti sap què vota. Un avís per a navegants, com es diu. També Maria Soler ens diu: tot i que Hillary és la millor dels pitjors, la prefereixo, diu. Mireia Font ens diu: són massa grans, l'experiència és un grau, però la joventut una necessitat. Aquí apostaria perquè fossin més joves els candidats, que són grans. És més gran Hillary Clinton, però Donald Trump també té una certa edat. Sí. Tot i que això no tothom ho veu igual, no? Perquè això de les edats, a vegades l'experiència també va bé, també és important.
És un bon debat.
Sí, sí, és un bon debat, efectivament. Bé, i finalment tenim una altra opinió. Joaquim de Badalona ens diu: demostra seriositat i ganes de treballar, Hillary Clinton. I és de la família Clinton amb experiència política. És una incògnita, però pot fer-ho bé. Suposo que pot continuar amb la tasca del president Obama, amb qui va treballar en la primera legislatura com a secretària d'Estat, tot i que, com segurament recordarem els oients, si fem memòria, s'havia enfrontat a ell per la candidatura en una cursa molt dura, entre els dos aspirants demòcrates. Bé, és curiosa la política nord-americana.
Molt interessant.
Sí. Bé, com ho veuen? Així, entrem una mica en matèria sobre la campanya, el que pot passar, i després ens centrem una mica en el que pot ser la política internacional del nou president, si és Hillary Clinton o si és Donald Trump.
És incert, Trump. Perquè des del començament de la campanya, des de ja l'inici de les primàries i des d'abans, el guió, diguem-ne, de la campanya està completament capgirat, no? I tots els analistes s'han equivocat. Ningú veia venir la candidatura del Trump. No hi ha per guanyar la nominació, que era una cosa realment inimaginable, sinó ni tan sols per fregar la victòria, per ser un candidat. Semblava que era un candidat molt pintoresc que cauria aviat. Això no va passar. Tampoc en el costat demòcrata ningú preveia l'eclosió de la candidatura Sanders, que va estar a punt de guanyar, no oblidem, a punt, És a dir,
sí, sí, molt a prop de Hillary Clinton. Igual que Hillary Clinton va estar molt a prop d'Obama, també, en el seu moment.
També en el seu moment. És a dir, que tot ha estat molta sorpresa. Pel Partit Demòcrata, la banda demòcrata, ha sorgit una esquerra crítica molt potent que condiciona a la Clinton, com a candidata i en cas que guanyi la condicionarà després. Pel costat republicà, veiem que l'establishment va per una banda i el Trump va una mica per una altra. I això, clar, trenca tots els esquemes. Les enquestes també estan boges, perquè estan existint uns salts molt considerables. Després de les convencions, el mes d'agost, doncs semblava que Clinton estava consolidant un espai no vassegador, però clar, aquestes últimes setmanes...
Hi ha un empat tècnic,
sembla que la Clinton porta un petit avantatge, però està dins el marge d'error, per tant, això és una mica inesperat i incert. No?
Sí, seran emocionants, com a mínim, aquestes eleccions. Això sí, i a més, els qui decideixen són els votants, no els aparells dels partits. Això és una demostració molt democràtica de la política nord-americana.
Sí. Les primàries dels partits dels Estats Units són exemplars. De fet, alguns partits a nivell català i a nivell espanyol hauríem d'aprendre de com funcionen.
Tot i que aquí hem implantat les primàries fa gairebé 20 anys. Però...
Sí, però tenen unes certes cadències.
No sabem, que, com a mínim no són en tots els partits. Sí.
No, jo estic d'acord amb el Pep, és a dir, el mapa polític americà s'ha alterat d'una manera espectacular. De fet, com tu dius, ningú es pensava que Donald Trump pogués combatre per la nominació, ni arribar a la nominació, ni fins i tot un cop va aconseguir la nominació, a poder estar en la idea de tenir un president que es diu Donald J. Trump. És a dir, ningú s'ho esperava. Tots els analistes, com tu dius, s'han equivocat, i per això jo també sóc reticent a dir que Donald Trump no aconseguirà la presidència. És a dir, si s'han equivocat tots aquests cops, per què no es poden equivocar ara? I, de fet, és que Hillary Clinton és la pitjor candidata que podria presentar el Partit Demòcrata. Té moltes mancances, és a dir, té molts problemes personals i a nivell polític i d'imatge. És a dir, és molt preocupant. Són dos candidats que no agraden a ningú.
El periodista i analista Doug Henwood deia en una entrevista recentment publicada que sense Donald Trump Hillary Clinton ho tindria difícil. Mm-hmm. És a dir, que podríem dir que Trump és també candidat demòcrata.
Sí, sí. Però jo crec també que sense la Clinton el Trump ho tindria també difícil. És a dir, amb un candidat...
També.
És a dir, possiblement siguin els dos candidats millors per l'altre.
Un candidat més popular que Clinton, per exemple, si hagués entrat...
Jo crec que Clinton no és una mala candidata, és una candidata sòlida, i la prova és que des del... no hi ha hagut esquerdes en la maquinària del partit. Quan es van enfrontar Clinton i Obama, l'establishment es va fragmentar. Ara no ha passat així. El que passa és que Sanders ha aconseguit un suport de les bases molt ampli. Però la Clinton és una candidata sòlida. El que passa és que, com a candidata en aquestes eleccions, possiblement no era el perfil més indicat. Havia agafat massa tard i està molt, molt desgastada i després ha comès alguns errors pel que fa a la veritat. La gestió de la veritat tampoc és el fort de la Clinton. Ho hem vist amb els temes de salut. Tenia una pneumònia i fins que ja pràcticament no ho ha pogut amagar, no ho ha descobert. Aleshores, tot això corrobora aquest argument que Trump aixaca sense pietat de que aquesta dona no és confiable, no diguem?
Mm-hmm. Sí, sí, aquests arguments que moltes vegades funcionen entre la població d'opinió variable, no? De dir, l'altre ho fa molt malament, voteu-me a mi.
I en aquest cas els dos tindrien raó, perquè vull dir, el 70% de la població nord-americana creu que Hillary Clinton és deshonesta, que és una mentidera. I, de fet, a part del tema de la seva salut, que és l'últim tema que ha sortit, també té escàndols encara oberts, com són els casos dels emails classificats que va fer servir amb el seu compte personal. L'FBI l'ha investigat i ha mentit en totes les en tots els judicis que li ha fet l'FBI, Hillary Clinton ha mentit. Els oients ho poden veure en els vídeos.
Sí, per situar-nos, aquests emails són quan ella era secretària d'Estat.
Sí. Uh-huh. Són uns emails que es va fer servir amb el servidor de la Casa Blanca i ella va passar aquests emails al seu compte personal. Això, a part de... que és una cosa il·legal, també posen en perill, posen en risc la seguretat nacional del país. És a dir, és molt més fàcil hackejar un compte personal que no pas un de la Casa Blanca. I l'FBI recentment ha dit que, finalment, Hillary Clinton ha mentit, que Hillary Clinton va fer servir el servidor personal i que tots els mails, abans de fer el judici, Hillary Clinton els va esborrar. 15.000 mails que no s'han pogut recuperar. Per tant, quan la població americana et diu que és deshonesta, home, certa part de raó té.
L'informe de l'FBI crec que l'acusa de negligència, però no diu que hagi comès cap delicte, perquè si fos així, potser ja no seria candidata en aquest moment. És a dir, ara que va cometre negligència, és que potser no li va donar rellevància a la manera d'utilitzar-lo, etc. Això fins i tot ella ho ha reconegut d'alguna manera, no?
Bé, això sembla que no estarà en el centre de la campanya. Seran molt interessants els debats, sempre molt seguits. Són com espectacles, no?, als Estats Units, els debats.
De fet, el tenim d'aquí res. El dia 26 tenim el primer.
El primer, dilluns vinent el primer, i després n'hi haurà uns quants fins al 8 de novembre. Dos més. Dos més, almenys a tot el país, públic, televisats, que a més ara amb internet es podran seguir l'endemà o no sé si online, fins i tot.
Ens haurem de quedar tota la matinada.
Sí, perquè les hores són... El prime time nord-americà són les dues, les tres de la matinada, com a mínim, aquí. Sí. Bé, seguim repassant alguns aspectes. No podem entrar en qüestions sobre la política interna nord-americana, de la qual, per cert, coneixem poca cosa. Aquí no ens arriba tot, oi? Aquesta també és una reflexió interessant. Coneixem quatre dades o quatre tòpics, fins i tot.
El sistema és molt diferent a l'europeu, i després les tradicions polítiques també són molt diferents a les aquí, no? Ara es parla, per exemple, els corrents llibertaris. Els Estats Units tenen una certa presència, però no tenen res a veure amb el que aquí entenem per llibertari. Quan allà es parla de liberal, tampoc té res a veure amb el que entenem aquí per Europa. Aquí un liberal és un home més aviat oposat a la socialdemocràcia. Allí el liberal és el progressista. I aleshores un liberal radical aquí és un home favorable a les privatitzacions, contra una política fiscal progressiva. Allà un liberal radical pot ser un home d'esquerra social. No? És a dir, que estem en una... És difícil d'homologar en aquest sentit. I el sistema de partits no té absolutament res a veure, no? Els partits funcionen més aviat com grans coalicions de forces molt diverses.
Però poden funcionar així perquè són partits molt oberts i que permeten la dissidència. És a dir, aquí és impensable que algú porti la contrària al líder del partit o voti diferent al que vota la resta del grup. De fet, si algú vota diferent, se'l sanciona amb una multa o se'l expulsa del grup parlamentari. A Estats Units això és impensable.
No hi ha disciplina de vot al Congrés. Un senador demòcrata de Virgínia Occidental, per dir el senyor Manchin, que és un demòcrata molt conservador, moltes vegades vota amb els republicans. Sí. Hi ha alguna republicana, la Susan Collins, de Nova Anglaterra, és una republicana liberal que ja ha dit que donarà suport al jutge progressista que proposa l'Obama pel Tribunal Suprem. Això no és tampoc el més normal. La major part de demòcrates i de republicans voten bastant en bloc en qüestions ideològiques. Però no hi ha disciplina de vot.
De fet, Hillary Clinton i Bernie Sanders, quan eren senadors, els dos demòcrates, van votar diferent quan a la guerra d'Iraq. Hillary Clinton va votar a favor i Bernie Sanders va votar en contra, estan en el mateix partit.
Certament el president dels Estats Units és una figura molt important a dintre i a fora d'aquest país. El que passa és que té uns poders importants i que van independents del que són els equilibris de forces en el Parlament, en el Congrés. És a dir, el Senat i la Cambra de Representants moltes vegades poden tenir majoria del partit adversari al president. I, de fet, com que es renoven cada dos anys, passa sovint, que en els mandats presidencials hi ha com a mínim dos anys de majoria contrària al president.
Poden ser mandats diferents.
Exacte. I això, unit a la transversalitat i a la manca de disciplina de grups, doncs la presidència també estigui molt condicionada. També el president té poders que segurament són superiors als de molts presidents de república o president dels governs d'Europa, no? Poden vetar determinats
de fet,
temes.
Fet, Estats Units és un exemple de la separació de poders, que potser aquí a Espanya n'hauríem d'aprendre una mica. Però, de fet, com tu dius bé, el president té poders superiors a les cambres. Però ho hem vist en una de les mesures que ha portat a terme Obama a l'acord amb Iran sobre armes nuclears.
Efectivament, sí.
No ha portat la proposta al Senat, que hauria estat lo normal i discutir-ho. Simplement va fer servir el seu poder executiu per aprovar la proposta. Però sí que és veritat que el Senat i el Congrés tenen un paper molt important i, de fet, Obama no ha pogut tirar endavant moltes de les seves propostes perquè durant aquests anys el Senat i el Congrés han estat republicans.
Sí, la Cambra de Representants i el Senat. Sí, això dels noms va una mica diferent a nosaltres, però és igual, sí, ja ens entenem. Les dues tenen un sistema bicameral com el nostre, de fet, encara que no és parlamentari, perquè tot va per separat, la presidència i el Parlament. Avui parlem sobre la campanya electoral dels Estats Units i la contribució dels Estats Units a la pau amb el periodista Pep Martí i amb el membre del nou moviment a favor d'una Catalunya liberal, el col·lectiu Catalans Lliures, Alexander Golovin, també vinculat a la política nord-americana, no? A través del, en aquest cas, del Partit Republicà Europa, no?
Sí, sí.
O des d'Europa. Doncs...
Més aviat proper al Partit Republicà.
Sí, molt bé. Doncs seguim conversant sobre els Estats Units i sobre la seva vida política i parlem d'aquesta qüestió que pot semblar utòpica. Certament, la pau es fa amb els qui treballen directament per la pau al món, però també pensem que és important que compti amb els poderosos casos, no és ingenu pensar que els Estats Units, si en un futur tenim més pau, han de ser decisius. Són la primera potència mundial, té armes nuclears, és el país que més gasta en armes i potser modulant això també pot contribuir a la pau, encara que sembli contradictori. No és que estiguem defensant que es tinguin armes per contribuir a la pau, però sí que els països que tenen armes es posin d'acord, dialoguin. Què pot passar, segons qui sigui el president, ara entrant en l'actualitat?
Jo, contestant la pregunta que heu fet a Ràdio Estèlia
sí,
al principi,
endavant.
Jo sento ser pessimista i estar amb el 4% que ha votat que cap dels dos seria una bona...
Ara ha pujat una mica, és el 8%, eh? Ja. A veure si arribem al 10%.
L'efecte del programa.
Cap dels dos, sí. És veritat que potser ja pot haver-hi oients que s'hagin decantat per una, però potser dirien més que una. Potser pensarien o Hillary Clinton o cap dels dos, o qualsevol dels dos.
És veritat que per la gent que s'informa de la política americana... potser és més lògic pensar que Hillary Clinton seria millor per la pau internacional. Però cal recordar que Hillary Clinton ha estat responsable de la política internacional molts anys del govern dels Estats Units.
Els primers 4 anys de Barack Obama, efectivament.
I ha portat una política molt intervencionista, amb canvis de règim a països de l'est mitjà que ja hem vist com funcionen.
Líbia, per exemple.
Per exemple, un problema que ha tingut amb Líbia també, quan va haver l'atac terrorista a una ambaixada dels Estats Units, també es va veure implicada. És a dir, Hillary Clinton ha tingut molts problemes. I fins i tot, quan van imposar sancions a Saddam Hussein, Hillary Clinton i la seva número 2, la Mrs. Albright, van justificar la mort de 500.000 nens per tal que es poguessin imposar aquestes sancions de Saddam Hussein. Per tant, posem-nos atents perquè Hillary Clinton també és un perill per la política internacional, que també ho és Donald Trump, Però cal recordar el que ha fet Hillary Clinton.
Ara li volia recordar algunes declaracions de Donald Trump, per exemple, sobre els musulmans, sobre la necessitat de posar murs amb Mèxic perquè no envaeixin els Estats Units més immigrants mexicans o d'Amèrica Llatina. I, en fi, és allò que podríem dir políticament poc correcte.
La Hillary Clinton, això ho havíem comentat també en algun altre debat, recordo, en comparació amb l'Obama, jo crec que és més neocon. Dins de l'administració Obama representava el sector més falcó. I una política exterior dirigida per Clinton, a mi no em tranquil·litzaria extraordinàriament. Ara, evidentment, és una candidata més segura. Trump és, en aquests moments, jo crec que és un perill, perquè és un interrogant enorme que podria crear conflictes en llocs bastant... Cal consignar una cosa que no em sembla irrellevant. La major part d'experts i de personatges, de figures importants del Partit Republicà vinculades a la seguretat nacional s'han posicionat o bé clarament a favor de la Clinton o bé han advertit molt negativament contra el Trump. Robert Gates, exdirector de la CIA, exsecretari de Defensa, amb el Bush fill, ha fet unes declaracions recentment advertint contra Trump, que no està en absolut qualificat per dirigir la política exterior. El general Scowcroft, que va ser braç dret de la president Ford i després del president Bush pare, ha demanat explícitament el suport per Clinton, i és un home republicà i conservador. De manera que, bé, ja l'últim pronunciament sembla del Bush pare, no directament, a través d'una altra persona, dient que ell votarà a la Clinton, no?
Hi ha
temor a una...
Tot un expresident republicà.
Clar, hi ha temor que una política exterior dirigida per un home que ha fet de la demagògia fàcil una mica el seu èxit en les campanyes primàries.
Potser l'esperança és que hi hagi equips d'assessors i futurs secretaris, és a dir, l'equivalent a ministres, que els ajudin a aterrar amb la realitat una mica. En definitiva, es tracta d'això.
De fet, tots aquests col·lectius i grups de gent que ha dit el Pep que sí... A Trump sembla que això li podria fer mal, minvar la seva credibilitat, però tampoc ho veig així, perquè Trump és el candidat en contra de l'establishment. I tota aquesta gent representa l'establishment, el president Bush representa l'establishment, tota aquesta gent que viu de la política, porta tota la vida vivint de la política, representa l'establishment. De fet, Donald Trump, un dels seus màxims al·licients de cara a les presidencials i durant les primàries republicanes, va ser el seu anti-establishment. És a dir, anar contra aquella gent que viu de la política i que porta manant tota la vida. Per tant, aquest també serà un factor important en aquestes eleccions.
Serà un factor important, però algunes declaracions en temes sensibles, per exemple, les relacions amb Rússia, els elogis que ha fet del Putin, no haurien de tranquil·litzar massa des d'una mirada europea. El conflicte que ha generat a Mèxic, que ha provocat fins i tot una crisi de govern a Mèxic.
Sí, sí.
El tema del mur. Això és dinamita dins del barril, no?
Sí.
I, esclar, això és molt perillós, no?
És veritat que el món està convuls, que tenim una amenaça terrorista greu, que, evidentment, aquesta amenaça no és l'islam, per tant, també és injust, no?, fer declaracions contra els musulmans, com alguna vegada ha fet, almenys insinuant que són els musulmans en la seva globalitat, Donald Trump, i, en tot cas, els Estats Units han d'exercir un lideratge responsable. Esperem que sigui en tots els sentits, sigui qui sigui, dèiem, el president o la presidenta.
De fet, com no és dolent tampoc col·laborar amb Rússia per portar la pau al món, o intentar portar la pau al món.
Ho diu vostè, que coneix Rússia, clar, que és d'origen rus, el senyor Golovin.
Ho dic per pròpia experiència, però és que, a més, no ens hauria de sobtar tant que Donald Trump elogi a Putin, o estigui d'acord amb Putin, perquè ho estem veient a Europa, moviments antiglobalització, antimulticulturalitat, com són Marine Le Pen, Nigel Farage del UKIP, tots aquests moviments, partits que són antiglobalització, elogen a Putin, estan a favor de Putin, i Trump és un més d'ells, és una persona antiglobalització, antimulticulturalitat, cada cop més conservador, més autàrquic, per dir-ho d'alguna manera, i per tant no ens ha d'estranyar tampoc aquesta posició.
No, estranyar-nos no, però neguitejar-nos, sí, jo crec que això ens ha de neguitejar molt, eh? Sí. Hi ha un altre factor que potser pot condicionar la presidència Clinton, diguem, que jo crec que de partida és una persona dura en política exterior, però que la Clinton en aquests moments necessita imperiosament no hi ha el suport, sinó la mobilització massiva del bloc Sanders i de tots els sectors progressistes dels Estats Units, sinó possiblement que li faci curt en els vots, no? Aleshores, ha fet una crida a Sanders perquè es mobilitzi. Sanders ja ha anat a Ohio, està movent-se en els estats més indecisos. Ha fet una crida a la senadora Warren de Massachusetts, que representa també sectors progressistes del partit. Aquest suport, d'alguna manera, també la hipotecarà. Si ella és elegida amb una majoria no molt àmplia, estarà una mica també condicionada pels suports que el Congrés representa Warren i Sanders, que en aquests moments estan més forts del que estaven fa un any, no?
De fet, Hillary Clinton necessita guanyar suports en dos camps, crec jo. En un, que és el que tu dius, el votant de Sanders, no tant perquè el votant de Sanders canviï de bàndol i se'n vagi a votar Trump, que això ja s'ha vist que és una minoria molt, molt petita, sinó perquè el votant de Sanders està desanimat o deprimit pel fet que el seu candidat no hagi estat l'escollit. Molta gent es passa hores i hores anant per tot el país repartint propaganda al seu candidat i que ara no te l'escollin. I haver de donar un suport a una senyora com Hillary Clinton, home, doncs no els agrada molt. I el segon camp que dic, que al que em refereixo, és el votant home blanc de classe mitja baixa.
Aquí.
De fet, està estimat que les eleccions es poden decantar per un candidat o per l'altre per quatre estats, que són Ohio, Michigan, Pennsylvania i Wisconsin, que són estats del nord, bàsicament de persones blanques, treballadores de classe baixa mitjana, i aquí Trump és on té el seu electorat, i és on, si triomfa, pot guanyar.
Pot tenir un cert vot de protesta, més enllà de ser, en aquest cas, la dreta i l'esquerra gairebé no existeix als Estats Units, no? Ser, diguéssim, més conservador o més demòcrata.
Ell té moltes dificultats amb les minories, que sempre es decanten pel partit demòcrata, que en aquest cas es decantarà molt més amb la població afroamericana. No,
un 1%.
No? Els llatins s'abocaran cap a Clinton amb tota seguretat. Ara, Trump ho pot compensar amb aquest vot que diu l'Àlex, blanc, conservador, més indefinit ideològicament, sí, que està molt emprenyat i que està contra l'estat quo. Sempre quedarà la incògnita de si a Clinton li haguessin sortit més els números posant a Sanders com a vicepresident. Això és una incògnita. Ella va optar pel senador Kane i d'aquesta manera ha aconseguit que Virgínia, que era un estat que també ballava, ara està, Kane, senador de Virgínia, sí, ho té lligat, la Clinton, però fallen aquests 4-5 estats incerts, no?
Recordem que a les eleccions presidencials dels Estats Units cada estat elegeix un nombre de representants electorals, que es diu. No és un parlament, és una mena de comitè que és per elegir indirectament també el president. La majoria elegeixen tots pel guanyador, sistema gairebé majoritari, i alguns estats elegeixen proporcionalment, no?
De fet, quan parlem que hi ha un empat tècnic, és un empat a nivell de vots, a nivell proporcional, de tant per cent. No, una altra cosa ja és els vots electorals, que al final és qui decideix qui és el president.
Que a vegades poden ser una mica inflats, a vegades, amb poc marge de vots.
Però Donald Trump, per exemple, pot empatar vots amb Hillary Clinton, però després a vots electorals i els vots que porten els estats pot perdre tranquil·lament. Llavors, clar, aquest també és un factor...
Que li preguntin al senyor Al Gore, que va guanyar en vots populars l'any 2000 en aquelles famoses eleccions que van costar de decidir i al final va governar George Bush, que després s'ha de dir també, justament, va tornar a guanyar més clarament el 2004. Bé, el context mundial és el que és, no tenim temps per allargar-nos, però sí per mostrar entre nosaltres i de cara als oients una certa esperança, sigui qui sigui el president. Tots tenim una mica la idea que Trump, amb aquestes declaracions tan excèntriques, pot fer més difícil el treball per la pau. I això molts republicans ho estan dient. Però hem de tenir en compte també que Barack Obama, en aquests 8 anys, encara que no ha complert totes les seves promeses i que segurament ha desinflat molts mites, també ha contribuït, ha reduït la presència militar a l'exterior, ha intentat calmar els ànims en molts països, el que passa és que el context del món no afavoreix les coses, tampoc. I què pot passar ara?
De fet, Obama és veritat que ha reduït la presència militar en molts països i aquesta era una de les seves promeses en campanya electoral, però no ha canviat la presència militar per la presència de drons. Ha canviat la presència física per la presència tecnològica. I això és també un factor a tenir en compte, perquè ha seguit molt similar, una política molt similar a la de George Bush. Per tant, Obama sí, ha fet en política internacional algunes coses bé, algunes altres coses malament, però recordem que els drons també estan fent molt de mal.
Jo crec que Obama passarà a la història per ser un president que ho ha intentat, que ha intentat afrontar els problemes de fons. No crec que hagi estat continuista amb Bush, tot i que hi ha molts elements de continuïtat en política exterior, això és cert. Però en Cuba, amb les relacions amb l'Iran, amb plantejar en política interior la reforma sanitària, ell ha agafat, diguem, el toro per les banyes i ho ha intentat, i en algunes coses crec que ha mitigat la tensió.
I el tancament de Guantánamo, aquesta mena de presó que encara no s'ha completat del tot, però que sembla que va per bon camí,
i altres
realitats. Potser ens quedem amb la idea d'aquesta recomposició de les relacions amb Cuba, que simbòlicament té un gran valor, no? Amb la mediació, per cert, del Vaticà, del Papa Francesc, que va fer molt també per aquest restabliment de relacions. Bé, avui, amics oients, us hem preguntat quin dels dos candidats a la presidència dels Estats Units creieu que pot treballar millor per la pau al món. Un 64% s'han decantat per Hillary Clinton, un 16% per Donald Trump, un 12% per qualsevol dels dos, si sap fomentar un autèntic diàleg multilateral, i un 8% per cap dels dos. Era la posició que ens expressava Alexander Golovin. Potser Pep Martí també creu que cap dels dos...
No, home, jo em decantaria per Clinton, com a mal menor, però sens dubte, vaja.
Bé, en tot cas, esperem el que passi el 8 de novembre. Els Estats Units són un país sobirà. Nosaltres des de Catalunya no podem influir ni fer campanya. Tampoc ens hi decantaríem nosaltres com a mitjà de comunicació, però en tot cas que el que votin els nord-americans sigui bo per al món, perquè això, no ens enganyem, tindrà influència en nosaltres. Ens afecta i veurem de quina manera. Esperem que el context millori, que hi hagi agents de pau en el món, i que aquests Estats Units, que tenen tantes bones qualitats, malgrat que és un país on circulen les armes molt fàcilment, on hi ha molts crims, doncs millori la seva situació i faci millorar el món. Algun comentari per acabar ja?
De fet, els Estats Units, tot i que el seu lideratge en el món està minvant, de fet, segueix sent un factor molt important, un actor molt important per intentar aconseguir la pau al món. I ha de treballar en aquesta línia, sigui el president que sigui, sigui del partit que sigui. Aquest ha de ser l'objectiu de qualsevol persona.
Per tant, guanyi qui guanyi, que no ens desesperem, Si, per exemple, molts oients poden estar pensant ai, si guanya Trump, doncs que també ens podria donar alguna sorpresa. Tot i que potser el senyor Pep Martí diu que és més difícil, no? Gràcies, Pep Martí i Alexander Golovin, per haver-nos acompanyat avui. Bona
nit.
A
vosaltres.
I fins una altra, i ja tornarem a parlar de les eleccions nord-americanes quan s'acosti el 8 de novembre. Adéu-siau, que vagi bé. Recordem això, 64% a favor de Hillary Clinton, 16% a favor de Donald Trump, 12% qualsevol dels dos, 8% cap dels dos. Quin dels dos candidats a la presidència dels Estats Units pot treballar millor per la pau al món? Això és el que us hem preguntat avui des de Ràdio Estel, a la web radioestel.cat i també a les xarxes socials. Ara us anunciem, amics oients, la pregunta de demà, que la podreu trobar d'aquí a uns moments ja a radioestel.cat. És una pregunta sobre l'habitatge. Demà parlarem d'habitatge a Ràdio Estel. I us preguntem concretament com es poden conciliar millor els drets i els deures relacionats amb l'habitatge. Podeu respondre amb polítiques socials més eficaces, amb ajuts públics per l'accés a l'habitatge o amb una reforma que protegeixi drets i deures. Com es poden conciliar millor els drets i deures relacionats amb l'habitatge? En les properes 24 hores esperem la vostra resposta i ho compartirem aquí en el Mirador de l'Actualitat. De seguida arribem a les 8, moment de repassar l'actualitat del dia.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.